l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia.
Espera, que m'estic netejant.
Què està passant?
Recordem el que va passar la setmana passada?
No es pot jugar amb la Maica.
La qualitat dels croissants del Roger Escapa és 1.000 vegades superior a la d'aquest croissant de xocolata.
Vols venir després a l'espai del Noguer a parlar de croissants?
Bueno, jo tinc molt clar qui és el millor croissant. Amb mantega, jo tinc claríssim quin és.
Si ho tens clar, digue'ns-ho, home.
Escriva.
Cristian Escrivà, bon dia.
Bon dia.
A veure, Maica, tu que estàs acostumada a la crònica policial, algú et podria dir que això és bueno, feina de facilitadora.
No. Ah, mira, està bé. Jo volia dir que era una mena com de pecat, de delicte. Doncs jo omplia una taula d'esmorzar...
Explica,
perquè bueno, doncs en aquests
jo
moments...
em pensava que a mi el Roger Escapa, quan em va donar les claus del programa, em va dir... El de la Maica és una secció d'Hora Negra, una mica de crònica de successos i tal.
Sí, una mica diu.
Home, jo ara mateix estic veient de tot menys crònica negra.
Bueno, espera, ja arribarem. Em vaig assegurar que per mi el millor croissant que jo he tastat és el de l'escrivà, i ho ratifico, i jo crec que avui tu ho hauries de ratificar, perquè home, de sobte hem fet així, i qui tenim a l'estudi? Doncs el Cristian Escrivà, que ha arribat amb la furgoneta de la casa,
sí,
i ha començat a omplir aquesta taula, aquest estudi,
i matí.
Aquesta ràdio de croissants, xocolata, amb sucre o sense sucre, una nata que és espectacular,
nata
és per banyar-se amb ella, exacte.
No és aquesta nata del pot.
Cremadets, un torró, i a més, no ha vingut sol, sinó que a més jo, perquè la festa fos ja esplèndida, he volgut convidar a dos persones que jo estimo, perquè són companys meus a La Vanguardia, i és a la...
Vols que els saludi jo o ja ho
fas? Jo tiro, tranquil. Ja, tranquil, pots relaxar-te. Cristina Jolón, bon dia.
Bon dia, Maica.
Companya de La Vanguardia, una de les millors periodistes d'aquest país en tot el que té a veure amb el periodisme gastronòmic i que ha demostrat, dirigint i posant en marxa el canal Comer de La Vanguardia, que això de la gastronomia i el menjar és un fet absolutament transversal i ha demostrat amb les seves cròniques, i insisteixo en aquest canal, que parlant de gastronomia al final el que fas és parlar de la vida i a la vida hi cap tot. I com hi cap tot, doncs ha sigut capaç de, que en el seu canal menjar, Comer de La Vanguardia, cada divendres tenim el, per mi, i jo no sóc gens, aquí no sóc objectiva, perquè per mi és mestre, amic, i tinc absoluta veneració, el periodista Domingo Marchena, sort que ara me'l tapa el fotògraf de la casa, perquè si no, hi que porta mascareta. Bon dia, Domingo.
Hola, bon dia, Maica. I t'ho diré com t'ho dic sempre. Bon dia, tata.
Tu el que has fet avui, en lloc de vindre a fer la crònica habitual de successos...
És fer una esmorzar de col·legues.
És portar gent que t'estimes.
Home, clar.
Portar gent que t'estimes i convidar-nos a tots a esmorzar.
Sí.
Perquè, clar, has dit croissants, has dit cremadets, has dit aquesta nata de forquilla. Aquí hi ha una mica... És que no m'atreveixo a dir què és, perquè segur que m'equivoco amb el nom i dic alguna cosa.
Torró.
Això és torró. Aviam, que m'expliqui la Cristina per què és torró això, perquè, clar, jo...
La pregunta és per què no és torró.
Clar. No és torró perquè el torró... Ah, ara veig la forma. El torró a casa meva, el torró a casa meva és aquella rajola, diguéssim, molt més prima que això. No porta nata pel damunt. És un torró, Cristian, que està com muntat com si fos una mica un pastís, no?, d'alguna manera.
Sí, a veure. Això ja fa 4 anys que fem els productes que nosaltres internament li diem productes tradinnovadors. Agafem la tradició i la posem al 2021-22, en aquest cas, no? I l'únic... Mira que és molt senzill. Això és una barra de torró amb nata per sobre. O sigui, tampoc és...
Ara.
No, no.
Ara ho entenc, Maica.
El que passa és que el massapà amb la nata, vale, el que fa és alleugerir, no? I convertir-ho més en un postre més suau.
Hem de parlar de delictes, hem de parlar una mica de crònica negra. i no sé com farem la barreja, però segurament que el maridatge serà... serà el resultat serà...
dolç.
Serà dolç. Serà dolç. Jo volia començar amb la Jolón i el Marchena perquè m'expliquéssiu com va sorgir la idea de aprofitar o a partir de la Crònica Negra redactar i crear tota una història els divendres en el canal Comer de La Vanguardia. Sí, de qui va ser la idea?
Si vas a... És que no confiava gens que avui féssim Crònica Negra amb tot aquest desplegament, perquè encara no ho has explicat, però el Cristian Escrivà no ha vingut amb taxi ni amb cotxe, ha vingut amb furgoneta. Sí. Aquesta és la magnitud del desplegament. Sí. Si realment vas a fer Crònica Negra, aleshores fiquem una sintonia.
Vinga. Vinga, Jolón, comença,
doncs
Marchena.
Mira, podríem dir que va ser un acte d'egoisme, no? Perquè a mi m'entusiasma el treball del Domingo Marchena. Em sembla que tinc una sort immensa de treballar amb ell, que a més el tinc al costat. Sí. Som veïns de taula. I que és d'aquelles persones que en aquests temps cada vegada una es planteja si això del periodisme encara et segueix fent la mateixa il·lusió que quan vas començar, quan el veus amb ell, quan el llegeixes amb ell, i també quan tens la sort de veure'l treballar, no només de llegir-lo, sinó de veure com s'adreça a les persones, com pregunta, la seva gran sensibilitat, la seva cultura i el bon periodista que és, doncs jo el volia per Comer, com no, no? Sempre he pensat, com tu deies, que la gastronomia és transversal, no ha estat mai el tema preferit del que jo, el que jo volia dedicar-me, ha estat casualitat, tot i que m'entusiasma, però em sembla un pretext per parlar de tantíssimes coses, perquè tots mengem i el mateix, les històries que ens escriu el Domingo cada divendres demostren que els aliments o el menjar o la nostra relació amb tot el que té a veure amb això, doncs és la vida, no?
I com és la vida, doncs el divendres passat, per exemple, el Domingo recuperava una història que era la de l'Abderrazak Muni i l'Ahmed Tumuji. Abderrazak Muni i Ahmed Tumuji, que és una història que ell va viure, tant ell com altres periodistes van viure molt en primera persona, perquè era el relat de dos homes que van ser empresonats injustament, acusats d'un seguit de violacions que van haver-hi a Catalunya, que després es va demostrar que no hi eren. Per parlar d'aquesta història d'aquests dos homes i d'aquest gran error policial, judicial i social i de tots una mica, ell recordava i arrencava la crònica explicant, situant-se en un restaurant molt proper d'aquí, el Peters, i de sobte aquell dia li venia de gust menjar-se, doncs allò, una hamburguesa, i davant d'una hamburguesa amb vedella, pèsols i ou dur, va recordar com aquest era el plat preferit que a l'Abderrazak, un dels dos protagonistes de la història, era allò que més li fantasejava i la felicitat per ell era menjar-se això al costat de la seva família. A partir d'aquesta anècdota, el Marchena, al canal Comer de La Vanguardia, recordava tota aquesta història. Això és... Com ho definiries, això, Domingo?
Doncs ja ho heu fet vosaltres i ho heu fet molt bé. No és ni tan sols periodisme, no és cuina, no és gastronomia, és la vida. I és el que hem de fer, intentar explicar què és la vida. I és el que tinc la sort de poder fer cada divendres amb una jefa com la Cristina, que és el que en la que somiaria qualsevol professional.
Companya, perdona.
Companya.
És la jefa, és la jefa.
Companya i jefa del canal i amb molt de gust que ho siguis.
Aquí, Maica, és molt important subratllar, a banda de la injustícia filosòfica de tenir una persona innocent a la
dues.
Presó, dues persones.
De fet, una d'elles, de resat, va morir a la presó.
I quan passa una cosa així, a més, hi ha una altra evidència, que és que si tens innocents a la presó, vol dir que tens el culpable o culpables al carrer.
Encara és al carrer. Del seguit de violacions que per les que van anar a presó al seu dia, es va demostrar posteriorment que el veritable culpable era una altra persona, un espanyol, que va actuar en un còmplice, i els anàlisis d'ADN van provar que era un familiar molt proper, en segon grau, i mai l'ha delatat. O sigui que aquest violador
continua
al carrer.
Continua al carrer i no va pagar mai sobre aquests fets que van tenir tal quantitat de víctimes, les dones que van patir les agressions.
Perdona, Maika, això està molt bé que ho diguis, perquè parlem d'Ahmed i d'Abderrazzak com dues víctimes, però cal que no oblidem una altra cosa, que hi ha moltes dones que han patit molt, que es poden haver equivocat a l'hora de les identificacions, però sobretot cal dir que són víctimes.
Sí, perquè al final en una investigació és cert que en aquesta història les víctimes havien reconegut, havien identificat a les rodes de reconeixement els dos primers acusats, però també, ara potser no entraríem en detalls, però en quines circumstàncies es van fer aquestes rodes de reconeixement. I també és cert, i la història ens ha donat la raó, i ha donat la raó a les tècniques policials, que tu no pots versar tot i que tot el grau de responsabilitat recaigui només en una identificació feta per una víctima acabada de patir un trauma
final,
com aquest.
A qui no li
perquè
pots
amb
posar...
això, i clar, ella no pot tenir la responsabilitat única d'assenyalar el culpable. I els policies, en aquest cas era la Guàrdia Civil, ha de tenir més indicadors i més elements per seure amb algú amb una banqueta dels acusats, i evidentment un jutge ha de tenir més elements a l'hora de condemnar. Però vaja...
Jo crec, si em permet, Maika, sí, que és un cas que reflecteix molt bé l'esclerosi de la justícia. La justícia no preveu, un cop hi ha una sentència firme del Suprem, no preveu cap recurs, tret del recurs extraordinari, que com el seu propi nom indica, és un recurs que arriba en comptades ocasions, molt poques. I això és el que reflecteix, perquè la Guàrdia Civil, és veritat, va detenir-los, però també va fer un informe contundent
reconeixent que s'havia equivocat.
Innocència. La Fiscalia, és veritat, va demanar la seva condena, però també va avalar l'indult perquè tenia serioses dubtes en consciència de la seva culpabilitat. I tot així, com tu has dit, un va morir a la presó, Abderrazzak, i l'altre va complir la condena.
Doncs tot això, la gent potser li pot semblar extraordinari, però que tot això ho puguin trobar els lectors al canal Comer de La Vanguardia, o al canal Comer de La Vanguardia, perquè, com dèiem, la Cristina té aquesta... Jo crec que és innovadora a l'hora de pensar la gastronomia des d'una vessant molt més ampla, on hi cap tot. I jo estic convençuda que d'aquí uns divendres podríem tenir també una crònica d'un croissant de l'escriba i a partir d'aquí arrencar una crònica. Què té de delictiu els teus croissants,
no,
Cristian?
No, perdona.
No, per Déu.
No, ja veuràs, ara et refrescaré la memòria, que tu te'n recordes perfectament, de que en un moment es va utilitzar una camioneta d'escrivà per fer un segrest.
Sí, és veritat! És veritat! És veritat! Ostres, no me'n recordava!
Expliqueu com va anar això. Com va anar, això?
No, només això, bueno, i més coses. Però
bueno, ja tinc més coses, sí. Un Butrón, per exemple, també, ara fa uns anys. Després, per Sant Valentí, de fa dos anys, també va entrar un tio a dins de la botiga amb un gos. Bueno,
perdona, i un alt responsable de Mossos, que els dies de Reis, que era la que les nits de Reis, aquella casa de Gran Via és una festa. I encara, bueno, recordo els teus pares quan a la Jos i el teu pare, el mestre, l'Antonio Escrivà, que el rebost a l'obrador feien allà un menjar estupendo de calent quan la Neja anava a comprar el tortell. I clar, la recaudació era molt, molt gran, i recordo algun any pujar, acompanyar-vos a pujar la recaudació a la caixa forta perquè hi havia allò la por que robessin. Però explica-lo de la furgoneta, del segrest.
El del segrest va ser que quan en el restaurant que té el meu germà allà a la platja...
El Xiringuito de l'Escrivà.
Un dia em truca el repartidor i em diu... Mira, Cristian, diu que m'han robat la camioneta. Dic, com que t'han robat la camioneta? Dic, no se l'hauran portat la grua. Diu, no, diu, perquè... Diu, està tot el passeig ple de barquetes d'aquestes de reparto, no havia tancat la porta de darrere, se l'han emportat i com el Pulgarcito... Total que... Bueno, dic, bueno, doncs fem una cosa...
Segueix les pistes.
Sí.
Segueix les...
Llavors vaig trucar amb un amic meu que en aquella època estava... a la recepció de cotxes que arribaven de la grua, i dic, escolta, dic, m'ha passat això, diu, has posat una denúncia, dic, és matrícula tal, dic, si t'entra, que sàpiguis, perquè jo em pensava que se l'havien portat la grua. Uh-huh. I diu, escolta una cosa, diu, has posat denúncia? Dic, no, diu, posa-la, dic, que no vagi ser que facin una tonteria amb aquesta camioneta i te les carreguis tu. I sí, sí, vam anar i vam posar la denúncia. I a la matinada, la Guàrdia Civil d'un pantà de no sé on, de per aquí, per allà, de per Berga, no sé què, truca a la Guàrdia Civil a la matinada, al meu pare, diu, escolta, diu, vostè és el propietari de... Diu, no, això és el meu fill i tal. Bueno, total, que parlo amb la Guàrdia Civil, diu, tenim la camioneta aquí. Diu, però estarà uns dies sense camioneta perquè ja és la prova d'un segrest. Com? Un segrest? Llavors, hi havia el Ballet Music, en aquella època, que feien, sí, Operació Triunfo i tot això, ara. Hi havia el que feia, diguéssim, el Risto Mejide va sortir després, sí, però primer hi havia un personatge.
Sí, 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 vale, sí, sí.
Bueno, llavors, però no era ben bé ell, o sigui, era ell i després el seu soci.
Els dos socis de la discogràfica.
Llavors, hi havia un soci que era mexicà.
Exacte.
Es van barallar. Llavors, el mexicà va contractar uns matons...
Perquè segrestessin el seu exsoci a Ballet Music.
Exacte.
I el vehicle que van fer servir pel segrest i per ficar-ho, i a més a més va estar retingut unes quantes hores a la furgoneta de l'escrivà, va ser la furgoneta de l'escrivà.
Voleu dir que no heu somiat, això?
No, jo ho vaig escriure.
Mira, això anava a dir, qui va escriure l'exclusiva l'endemà?
Jo.
Al final, crec que ja podem dir-ho, tenia raó la Maica, sí que podíem barrejar aquests dos conceptes, la gastronomia i la crònica negra. Estava pensant, Cristina, que clar, això que està explicant la Maica, en el fons té molt a veure amb una cosa que és molt d'aquest país, que és que la vida la fem al voltant d'una taula.
Absolutament, absolutament. Pel menjar que prenem, o de vegades pel menjar que no arriba a tothom, o sigui que la cuina també dona peu a poder parlar de tantes injustícies, no? I toques des de... A més, algú deia l'altre dia, diu, la gastronomia és també el trosset de torró del súper, a lo millor molt senzill, que la gent prendrà aquest Nadal, no? La gastronomia és tot.
No sé mai que si em vols posar sobre algun altre cas, perquè tenim molta publicitat, es nota que s'acosta Nadal, i et vull preguntar una cosa, al final de tot et vull preguntar per una informació que he llegit,
vale, però sobre abans jo vull que em facis el veredicte del croissant.
No, el veredicte està més que fet, o sigui...
Bé, clar, jo t'he muntat aquí tota aquesta paradeta perquè ara no vinguis i em facis allò al croissant.
Podem recuperar el moment aquest de la setmana passada en què va néixer tot el que està passant avui. Roger, ho tenim?
La qualitat dels croissants del Roger Escapa és 1000 vegades superior a la d'aquest croissant de xocolata.
Molt bé, si vols el veredicte, Maica, el veredicte és que tenies raó, com sempre. Això és una cosa que passa episodi rere episodi de l'Hora Negra amb la Maica Navarro.
Això, Cristian, és croissant francès o...
Això és bueno. Qualsevol que hagi anat a França i hagi menjat un d'aquests croissants sap que són més bons aquests.
La història és que nosaltres vam ser... El meu pare va ser el primer en fer croissants de mantega a Espanya, però per una raó. O sigui, la meva mare és parisina i el meu avi era dels millors pastissers que hi havia en aquella època a França. Uh-huh. I quan la meva mare va vindre aquí en l'any 50, 59, 59, no, perdona, 60, clar, aquí es feien els croissants amb llard, llard de porc. Clar,
Sí.
I va agafar el meu pare i li va dir, Antonio, o em fas els croissants amb mantega o me'n torno a París amb el meu pare.
Tal qual.
Per tant, això, abans, això que tenim avui aquí damunt la taula, són croissants, és torró, és una història d'amor, això.
Totalment.
És una història d'amor.
Totalment.
I no és una metàfora d'amor al producte.
No,
és una història d'amor entre dues persones.
Sí. I l'amenaça era real.
Sí. No, i a més, jo que he passat moltes hores en aquest obrador de l'escrivà de la Gran Via, els he vist com es fan, i es fan a mà, un a un.
Sí.
O sigui, no hi ha una màquina que et faci la forma, sinó que aquesta volta que fas amb la massa, aquest pintat per després anar al forn, és fet a mà, o sigui, és una...
I això, evidentment, es nota. Maica, és que se m'acaba el temps.
Vinga, va,
et vull fer aquesta pregunta, perquè segur que tens alguna informació. I
digue'm.
Què està passant amb el Major Trapero?
Doncs això hauríem de saber, això hauria de respondre els responsables de la Conselleria d'Interior o el mateix govern. Avui la Fàtima Llambric, la companya de TV3, que setmanalment fa un article al Diari de Tarragona, i en fa un molt encertat, que fa una fotografia molt precisa del que està passant. Hi ha moviments, és evident que la conselleria no volen el major Trapero, volen, però no s'atreveixen a fer el recanvi. Per què? Doncs ho hauríem d'explicar. No sabem si és perquè tenen dubtes a qui ha de ser el successor o també perquè tenen dificultats de saber per què el volen canviar. Perquè, en fi, però evidentment hi ha moviments i sobretot hi ha moviments, hi ha filtracions i hi ha un soroll molt desagradable i que al final doncs hauríem de ser tots una mica més grans i fer les coses pensant que és una institució com la policia, que en comptes d'estar enmig del debat polític, doncs el que hauríem de és deixar-los treballar, i si realment el responsable de la conselleria o el president del govern de la Generalitat no té confiança amb el major i vol posar un altre, doncs que ho posi, però haurà d'explicar per què. Haurà d'explicar també per què és el recanvi, i ell també, si té l'oportunitat, doncs també explicarà la seva part. Però és veritat, hi ha un soroll molt, doncs, que de fa setmanes que dura, i que avui, insisteixo, la Fàtima en aquesta crònica doncs fa una foto molt, molt, molt precisa.
Doncs estarem pendents de com acaba aquest soroll. Cristina Jolonga, moltes gràcies.
Moltes per haver gràcies vingut. Moltes gràcies a vosaltres.
Domingo Marchena, el mateix et dic. Gràcies de part gràcies també de la teva tata. Evidentment, el Cristina Escrivà, amb aquest desplegament que ens ha fet aquí a damunt la taula. Maica, no et diré gràcies, et diré que tenies raó i que ho has tornat a fer. Semblava una barreja impossible.
Però doncs mira,
em deixes un segon?
Sí, tant.
Mira, hi ha una novel·la fantàstica que es diu El millor que li pot passar a un croissant, de Pablo Tuset. Jo vaig tenir la sort de conèixer el senyor Escrivà pare, i podria dir que el millor que li pot passar a un croissant és caure en mans de la família Escrivà.
Doncs jo crec que no ho podem deixar més amunt que aquí. Moltes gràcies a tots per venir-ho.
El suplement, amb Joan Bota.